a Portuondo. Ahir el plat fort de la jornada va ser l'argentina Nicki Nicole. La cantant va fer ballar el públic del Cruïlla en una primera nit marcada per la música urbana. Allà hi era la Maria Cusó.
El Cruïlla va certificar el seu estatus de festival urbà en la seva primera jornada. La rapera i compositora Nicki Nicole, un dels referents del gènere, va captivar un públic entregat que se sabia quasi totes les cançons i que no va dubtar a ballar, en solitari o en parella, els temes més llatins. Amb diverses nominacions als Grammy sota el braç, Nicole va pujar a l'escenari del Cruïlla vestida totalment de blanc i acompanyada d'un cos de dansa de 8 ballarins. Utilitzant gravacions i bases, la cantant va interpretar també alguns dels temes que han registrat amb Rau Alejandro o Trueno, que van fer les delícies del públic del Cruïlla i es va mostrar agraïda, va dir, de ser tant a Catalunya com a Barcelona. El tret de sortida de la jornada, però, l'havia donat hores abans Triquell, que va actuar a les 5 de la tarda sota un sol de justícia i davant d'un públic majoritàriament familiar i sense enre va captivar el públic del Cruïlla amb la seva barreja de trap i electrònica.
A tot això, les entrades pel concert de final de gira de The Tietz ja estan exaurides. Es van posar ahir a la venda a les 12 del migdia i en poques hores el duo mataroní les havia venut totes. El concert serà el 16 de novembre de l'any que ve, el 2024, al Sant Jordi Club de Barcelona. Però atenció, perquè els que us hagueu quedat sense entrades podeu estar tranquil, perquè, segons ha pogut saber RAC1, The Tietz anunciaran una segona data al llarg del dia d'avui. Per tant, estigueu atents. I avui també es posen a la venda les entrades pel segon concert de Woody Allen a Barcelona, que serà el 18 de setembre, un dia abans de la data que ja havia anunciat per inaugurar el Festival de Jazz de Barcelona. I ja es pot visitar Ida Frank, l'exposició de l'artista urbà TV Boy al Museu Disseny Hub de Barcelona, la més gran que s'ha fet mai. S'hi poden veure més de 70 obres de l'artista italià instal·lat a Barcelona. I ha anat el Sergi Alemany.
Acostumats a veure el seu art al carrer o viralitzat a les xarxes socials, aquesta vegada l'artista envaeix les tres plantes d'un museu, un fet que, micròfon en mà, no amagava que encara el sorprèn.
Una mica em sento un invasor aquí dintre del museu i m'agrada molt el fet que l'exposició sigui gratis, gratuïta, perquè l'art al carrer és gratuït.
I al seu costat, com a padrí, l'actor Santi Millán lluava la feina de l'artista.
Jo sé que ell està preocupat perquè tant com el teatre com el seu art és efímer. Perquè està penjat al carrer, hi ha moltes vegades que el roben, hi ha moltes vegades que el treuen, hi ha moltes vegades que el tapen, per incorrecte, però no t'has de preocupar. No, perquè seràs etern.
La invasió, així és com es diu l'exposició, es pot visitar fins l'11 de setembre.
Res, un minut i anem als esports.
Ai, Antonio, com han canviat les coses per aquí? Són lliures d'estar amb qui vulguin i de ser com són, sense patir del que diran. Ai, germà, que feliç haguessis estat amb el teu Vicente en aquesta Espanya. I saps el millor? Que això tot just acaba de començar. Spain is orgullosament diferent. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Arriben a Lidl els formants estalvi al millor preu. Pack de 4 begudes de civada ara per 2,69, t'estalvies un 24%. I carbassó per 0,99 al quilo, t'estalvies un 37%. Endú-te'n més per menys. Lidl, marca la diferència.
Torna al Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
Senyor Cuevas, disculpi'ns, però tenim overbooking en turista. Li faria res viatjar en primera?
Hi ha coses que sonen molt, però que molt bé. A Citroën Service, fent el manteniment amb lubricants Total Energies, entres en el sorteig d'un regal d'aquells que sonen uau. Citroën. Condicions a citroen.es. Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
Passen 4 minuts de les 9 del matí. Els esports amb Repsol. Kylian Mbappé té 2 setmanes per decidir si es queda al PSG o si se'n va al Real Madrid. És el temps que li ha donat el president del club parisenc Nasser Al-Khelaifi, cansat de les informacions que situen el francès al Santiago Bernabéu. De fet, ahir Al-Khelaifi li va llançar un ultimàtum. O renova per no marxar de franc la temporada que ve, o ja pot tocar el 2 aquest estiu. Això sí, passant per caixa.
La posició és très clara.
La nostra posició és clara. No vull repetir-ho cada vegada. Si Mbappé vol quedar-se, i nosaltres volem que es quedi, ha de signar un nou contracte. No podem deixar que el millor jugador del món de l'actualitat marxi gratis. Això és impossible.
Partir gratis, ja impossible.
Avui tant els diaris de Madrid com els de França ho llegeixen com un altre cop d'efecte del PSG, però no donen el tema per tancat. De fet, ja xifren el possible traspàs en 200 milions d'euros. Ahir el Calafi va parlar-ne a la presentació de Luis Enrique com a nou entrenador del PSG per dues temporades. En la seva primera roda de premsa ja va deixar petjades, va preparar un discurs en francès, però després va reconèixer que no en sap ni un borrall.
Bonjour, tout d'abord, je vais remercier le club, la propieté, el president, por la confianza en moi. Va a estar todo perfecto porque no entiendo un carajo. No entiendo nada, con lo cual podéis decir lo que queráis. Mi mujer habla perfecto francés y ella ha sido mi profesora, o sea que yo creo que nos vamos a divertir.
Luis Enrique va deixar clar que compta amb Mbappé, tot i que tampoc no es va mullar gaire. En motor, l'any que ve el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 per la Revetlla de Sant Joan. Serà el diumenge 23 de juny, una de les dates més destacades d'aquesta nova temporada que arrenca el 2 de març a Bahrein. I en ciclisme, l'australià Hindley és el nou líder del Tour de França, mentre que el danès Vingegaard va donar un cop d'efecte als Pirineus. Ja el treu més d'un minut a l'eslové Pogacar, l'altre favorit per endur-se la victòria. Avui, sisena etapa en pujada a l'emblemàtic Tourmalet.
Aquest estiu, estigues tranquil fent la revisió de la instal·lació amb el servei oficial de gas butà i propà de Repsol. Perquè a banda de la revisió obligatòria prescrita per llei, inclou un servei d'avaries 24 hores als 365 dies i una assegurança gratuïta de 5 anys. Demana ara la revisió al 900-321-900, a pidetubombona.repsol.es o bé a l'app Bombona Butano Repsol i et regalarem 2 euros de descompte en la pròxima comanda de bombones. Consulta en les condicions a repsol.es.
Anem al trànsit.
Norauto, els experts en el manteniment del teu cotxe, t'ofereixen aquest espai.
Des del RAC, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Hola, Àlex, bon dia.
Molt bon dia. Queden 3 incidències actives a aquesta hora. Un accident a la Ronda Litoral a Montjuïc que genera 2 quilòmetres de congestió en sentit Llobregat, similar a la B23, on s'ha tallat un altre carril entre Molins i Sant Feliu per un altre accident. I encara parlem d'una altra incidència més lluny de l'àrea metropolitana, en aquest cas a la C13, a Rialp, on encara es dona pas alternatiu als vehicles en els dos sentits de la marxa. I pel que fa a la P7, ja s'ha reobert el carril tallat a Barberà en sentit nord, però encara hi queda un tram de 2 quilòmetres d'aturades, arran també de la incidència de fa una estona, i queden també unes poques retencions en punts com la C58 a Montcada o a l'A2 a Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona. I a les rondes, a banda de la incidència a la litoral, en sentit nord està afectat encara el tram de la zona franca durant 3 quilòmetres. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Vine ara a Norauto i comença a preparar el teu cotxe per a l'estiu. Perquè ara, muntant els teus pneumàtics Michelin, aconsegueix fins a 100 euros de reemborsament. Demana cita a norauto.es. Quilòmetre a quilòmetre. Avancem junts.
I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant d'elits culturals, concretament de Letícia Sabater, que ha dit que el seu últim videoclip, el de la cançó Barbacoa, al Punto G, és per gent intel·ligent. La cantant assegura en una entrevista a Fórmula TV que és el clip més elaborat de la seva carrera, que té efectes molt difícils que només es fan als Estats Units i que hi ha invertit mig any de feina i 50.000 euros. Això, tot i que es nota més el croma que en els vídeos de Nuñito de la Calzada i les coreografies semblen d'un lip-dap de P3. Letícia Sabater defensa el surrealisme d'algunes imatges i diu: no pots pretendre que les pel·lícules de Kubrick les entengui tothom. Alguns genis és ben bé que no cal entendre'ls, només gaudir-los.
El món a RAC1, amb Albert Tor. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu: en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Són les 9 i 9 minuts. De seguida, Jordi Basté, des de la Casa de la República, a Waterloo, entrevistant el president Carles Puigdemont. Però abans... Hola, Noemí, bon dia.
Hola, molt bon dia. Com estem?
Molt bé.
Que potser és l'època d'entre el 6 i el 19 de juliol una de les millors de l'any? Platges, barbacoes, vacances, festes i, a més, aquest any, les segones rebaixes del Corte Inglés amb un 20% de descompte addicional. Sí, sí, un 20% de descompte addicional en marques de roba de dona Gap, Sprit, Now Lover, Pepe Jean, Chantel, Passionata, Guess, Lodi i Giuseppo. I encara més, amb descomptes de fins al 50%, amb marques com Naf Naf, Only, Carol, Michael Kors, Mayoral, Boboli, Triumph i Egatex. Recorda, del 6 al 19 de juliol, segones rebaixes del Corte Inglés. A més, t'ho portem a casa en menys de 2 hores amb la nostra tarifa plana i sempre amb la comoditat de poder comprar on i com vulguis, a la botiga, a la web i a l'app del Corte Inglés. Descarrega't la nostra app i descobreix com les rebaixes es fan cada dia. Al Corte Inglés. I abans d'acabar, recordar-vos que tots els diumenges i festius fins al 15 de setembre, el Corte Inglés de la Diagonal de Plaça Catalunya i del Portal de l'Àngel romandran oberts de 12 del migdia a les 8 del vespre perquè pugueu fer les vostres compres amb comoditat. Res més, que acabeu de passar molt bon dia i fins demà. Adeu!
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gov.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Gaudir dels Fiat Eix és tan senzill que fins i tot el teu gos ho sabria fer. Exacte! Només has d'anar a un dels nostres concessionaris Fiat i descobrir les millors ofertes en tota la gamma híbrida i elèctrica. Aprofita els Fiat Days. Ah, i només aquest mes. Consulta les condicions a Fiat.es.
Imagina poder compensar el 100% dels excedents de les plaques solars amb la millor bateria virtual. Descobreix com estalviar a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Aprofita els Red Days de les rebaixes de Conforama amb un descompte del 20% en sofàs, matalassos i mobles i un 10% extra en electrodomèstics. Només fins a l'11 de juliol. Conforama.
Vols protegir la teva empresa d'un atac cibernètic? Saps com incorporar tecnologia de ciberseguretat? El dijous 13 de juliol, a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada de ciberseguretat per a pimes en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, apunta-t'hi a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves gènives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris de Vitis en Fies, amb venda a farmàcies i per a farmàcies.
Vitis, més que una boca, és salut.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Festa ara de Legalitas i serà el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al gato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja hi ha la venda d'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Pràcticament un quart de 10. Aquesta hora al matí us saludem des de Waterloo a l'endemà que el Tribunal General de la Unió Europea desestimés ahir el recurs dels eurodiputats catalans exiliats contra la decisió del Parlament Europeu de retirar-los la immunitat. President Puigdemont, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, gràcies a vostès.
Com està?
Bé, dintre de les circumstàncies estic bé, sí, sí.
Cop dur?
És un cop dur perquè... Tot i que havíem previst aquest escenari, de fet estàvem preparats per aquest escenari, aquesta vegada Jo almenys personalment tenia l'esperança que el Tribunal General, on malgrat tot sempre hi hem anat a perdre, aquesta vegada les raons eren prou contundents com per esperar que tingués una, que ens donés una sentència que reconegués els nostres arguments.
Per tant, Europa no mirava tant l'independentisme com es deia fa 7 anys.
Jo discrepo. D'una banda, aquí hi ha una expressió que pot portar a un cert deix eurofòbic que jo no comparteixo. Precisament si jo avui sóc aquí és gràcies a Europa. Si precisament nosaltres ens podem defensar exercint uns drets que sabem que ens serien negats a l'estat espanyol, això és gràcies a Europa. I és veritat, Europa no és la primera vegada que ens diu no a alguna cosa, però el partit no s'ha acabat i nosaltres tenim opcions a guanyar aquest partit. I fins ara, fa 5 anys i mig, que malgrat tot, amb encerts i desencerts, hem aconseguit tirar endavant la nostra estratègia.
En quin punt es troba ara judicialment Carles Puigdemont, el president Puigdemont, aquí a Bèlgica?
És curiós, en aquests moments no hi ha cap euroordre contra mi, cap ni una. De fet, és veritat que tenim la immunitat restaurada provisionalment, però tampoc caldria perquè no hi ha un euroordre, es van retirar, la tercera euroordre es va retirar. Per tant, fins que el senyor Llarena no en presenti un altre, en principi estem en igualtat de condicions que la resta. Però és veritat que ara obrirem un procés de recurs en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és el Tribunal Elevat, i veurem en quines condicions, si calen mesures cautelars, si no en calen.
En quant temps té la defensa de Carles Puigdemont per presentar aquest recurs?
Un cop hagin passat 10 dies de la notificació, que suposo que devia ser ahir, imagino, i s'obre un període de màxim 2 mesos perquè puguem presentar un recurs. I un cop presentem el recurs, sigui al cap de 2 mesos o al cap d'un mes, comença a activar-se el termini de màxim 6 mesos en els quals el Tribunal de Justícia haurà de resoldre.
Per tant, en 8 mesos això hauria d'estar aclarit.
8 mesos i 10 dies, més o menys, sí. Hauríem de dir això en el màxim dels casos. Sí.
És evident que presentarà recurs, o sigui, no ho he preguntat,
sí,
però és una obvietat, eh?
És
una obvietat que presentarà recurs. Creu que hi haurà euroordre per part del jutge Llarena en breu?
Si hem de fer cas al que ell va dir, en el seu moment hi haurà euroordre en breu. És a dir, ell va dir, un cop conegui la sentència de la immunitat, si no es confirma la immunitat, presentaré euroordre. Per tant, hem de preveure que això passi.
Però de quin tipus d'euroordre serà? Sense sedició, per exemple?
Serà una nova euroordre. Serà la quarta, però serà una nova euroordre, perquè, efectivament, la que hi havia vigent fins ara, i, de fet, per la qual ens retiren la immunitat per poder-nos processar, feia referència al delicte de sedició i al delicte de malversació. És evident que al retirar-se, les causes que tenia jo a Itàlia, quan em van detenir l'Alguer, i la causa que tenia Bèlgica, quan es va activar la tercera euroordre arran de la sentència del procés el 19, han quedat arxivades. Per tant, no hi ha causa judicial oberta que pugui ser successora de la causa anterior, que s'ha d'obrir una de nova. Per tant, el que sí seria lògic, jo crec que potser no passarà, però lògic és que per presentar una altra euroordre el senyor Llarena hauria de demanar l'aixecament de la nostra immunitat, perquè se'ns va aixecar la immunitat per un euroordre que ja no existeix. Ara vindrà una de nova, si és que ve.
Si arriba aquesta quarta euroordre per part del jutge Llarena sense sedició, vol dir que tot torna a començar?
Efectivament, el nostre recorregut judicial comença des de zero, és a dir, el tribunal de primera instància belga, que haurà de passar-ho a la sala que se'n corresponent, però, evidentment, abans s'haurà de produir el procés del debat de l'aixecament de la immunitat. Altra vegada, s'haurà d'enviar al Parlament Europeu una petició per poder-nos processar, per poder-nos detenir i entregar. I això haurà d'anar en un comitè, que és el comitè de justícia, el famós jury. Després haurà d'anar al ple del Parlament, i això són uns quants mesos, bastants mesos de tramitació.
Recordo que ahir Toni Comín ens explicava que la sentència davant... que aquest tribunal de justícia, el TJUE, que diria, comparativament amb l'Estat seria el Tribunal Constitucional, diríem, el de màxim rang, normalment sempre mira amb millors ulls el que fa l'independentisme català, perquè ens entengui, i el que fa en aquest cas tant Puigdemont com Comín com Ponsatí. Però la realitat també és que les dades diuen que aquest Tribunal de Justícia de la Unió Europea només corregeix el Tribunal General en un 10% dels casos. Veu improbable que els puguin acabar donant la raó?
És possible. La probabilitat no la puc dir perquè desconec el nivell de probabilitat, però que això ja ha passat en el nostre cas també és veritat. I que decisions del Tribunal General de la Unió Europea que van ser revocades pel Tribunal de Justícia, per exemple, la nostra immunitat, això ja ha passat, ja ha passat. I que el Tribunal de Justícia té molt més incentius i segurament més obligació d'entrar en el fons del debat dels drets fonamentals que hi ha en joc que no pas el Tribunal General, que en aquest sentit podríem ser, diguéssim, un tribunal més administratiu, això també és cert. D'altra banda, és normal que la majoria de les sentències del Tribunal de Justícia en relació al Tribunal General siguin d'acord, perquè no estan pas beneïts del tot, el Tribunal General. Són jutges solvents, treballen amb dret de la Unió Europea i normalment el dret a Europa és un... No diré que és una ciència exacta, però és bastant més previsible l'aplicació del dret a Europa que no pas ho és a l'estat espanyol. Dit això, són humans, també poden cometre errors, creiem que en aquest cas clarament hi ha contradiccions amb la pròpia jurisprudència del Tribunal de Justícia i del mateix TGUE, i per tant tenim opcions que les lluitarem amb la mateixa convicció que hem lluitat totes les batalles fins ara.
Avui es pot moure de Bèlgica? Pot anar a França, per exemple?
Avui mateix sí. Sí, podria anar a tota la Unió Europea, excepte l'estat espanyol.
Val. El dilluns anirà a Estrasburg, al ple?
Si les coses no canvien, sí. Però si avui, en l'escrit que enviarem al Parlament Europeu perquè ens aclareixi la sentència, que és contradictòria en si mateixa, la sentència té dos paràgrafs que un diu una cosa, l'altre diu la contrària, o sembla que diu el contrari, volem que ens aclareixi, efectivament, pensa el Parlament Europeu garantir els meus drets de desplaçament o no? I en funció de la resposta decidirem.
Si marxa, podria passar com el 2018, que quan el van detenir a Alemanya hi va afrontar un procés d'extradició.
Sí, el que passa que afrontar-lo des de França no és el mateix que afrontar-lo des d'Alemanya. Això ho teníem clar des d'ençà que vam arribar a l'exili. Hi ha països en els quals, sigui per la pròpia Constitució, per la seva tradició, o sigui, en el cas de França, pels tractats i acords que tenen bilaterals amb Espanya, on és més fàcil o més difícil o més arriscat plantejar la defensa de l'extradició.
Quan Llarena reactivi aquesta euroordre, què passa? El poden detenir també a Bèlgica automàticament?
Si Llarena reactiva l'euroordre sense aixecar la immunitat, és difícil que no se'm demani a mi la immunitat, per entendre, que no se'm respecti, perquè ara la tinc. Malgrat que ens van aixecar la immunitat per unes euroordres, aquestes euroordres no existeixen, i per tant l'aixecament de la immunitat anava associada a aquelles euroordres. Cal aixecar novament la immunitat per poder activar una euroordre. Sense això no es produirà cap detenció a Bèlgica.
Ha contemplat la possibilitat en algun moment d'anar-se'n a Suïssa? A Suïssa, per exemple, el govern ja ha deixat clar que no col·labora mai en processos polítics, ho hem vist en els casos de l'Anna Gabriel o de la Marta Rovira.
Això des del primer dia és que hi ha hagut aquesta opció, però jo mai l'he contemplada perquè he volgut donar, i vull donar, i donaré fins al final, un sentit polític a l'exili, no un refugi personal. Per viure tranquil, evidentment, millor Suïssa. Fins i tot buscant països que no tinguin tractats d'extradició amb Espanya. Però jo no vaig decidir anar a l'exili per viure tranquil. Si m'ho permet, vaig decidir a l'exili per complicar-me més la vida. I per viure sota una pressió, sota una exposició mediàtica, policial, judicial, política, molt més gran de la que tindria si estigués a Suïssa o estigués a un altre país. Per què? Perquè vaig comprometre'm a continuar un treball i una lluita política. I fer-la des de Brussel·les és molt més políticament productiu que no pas fer-la des de que jo la pogués fer des de Suïssa.
Ja s'ha acostumat a viure així?
Sí, que no vol dir que sigui agradable, però és veritat que no em faig cap lament d'això, no n'he fet mai. En tots aquests 5 anys i mig no he volgut exposar al públic el que representa viure a l'exili ni fer una explotació sentimental del dolor que pot representar en termes familiars, personals, d'això perquè no hem vingut a plorar, per entendre'ns. No hem vingut ni fer victimisme, hem vingut a lluitar. A lluitar a la trinxera s'hi ha d'anar amb convicció de victòria.
quan parlava d'això de l'exili de Suïssa, de anar a viure tranquil, vol dir que Marta Rovira i Anna Gabriel van anar a viure a Suïssa per anar a viure un exili tranquil?
Són casos diferents, perquè l'Anna crec que ha explicat molt bé les raons de la seva anada a l'exili. Ella va deixar de fer política, ella està treballant allà, i em sembla que ha estat un cas molt diferent de la Marta, que per continuar fent de secretària general, segurament potser el millor lloc poder si era Suïssa, perquè no hi havia cap altra voluntat de fer d'eurodiputada o d'internacionalitzar en les institucions europees, probablement. No ho sé del cert, que en aquell moment, i ara també, vam decidir que cadascú respectaria les decisions que prengués. Jo puc explicar les meves. Mm-hmm. Jo vaig anar a Brussel·les, capital d'Europa, per portar el focus en el lloc on hi ha més influència política del continent europeu i on podem eixamplar el coneixement del conflicte que hi ha entre Catalunya i Espanya. I això passa per una exposició personal, home, a vegades molt desagradable, i per un setge i un assetjament en A i en B molt dolorós i molt difícil, molt arriscat.
Ara, d'aquí uns moments parlem de les relacions amb Esquerra i l'independentisme, però tornant al que va passar ahir, un dels arguments que vostès esgrimien en el recurs que ahir el va tombar al Tribunal General és que el president de la Comissió d'Afers Jurídics del Parlament Europeu, l'encarregada de tramitar, l'encarregada d'estudiar el suplicatori de Pablo Llarena, no és imparcial. Bàsicament és l'eurodiputat de Ciutadans, Adrián Vázquez, que ahir ens va acompanyar a l'estudi del Parlament Europeu, al Monarracú, i recordem el que ens deia. Ens deia això, exactament.
Yo lo que creo que hay que hacer es, hemos pasado ya 4 años por esto, les hemos dejado hacer el payaso, les hemos dejado intoxicar, tienen aquí el acta, donde no han hecho ningún tipo de trabajo legislativo, porque son 3 parias que están sin grupo político. Hemos hecho todo con la ley, les hemos dado hasta más tiempo para preparar sus suplicatorios. O sea, yo fui extra garantista en el proceso, he sido más garantista con esos 3 señores que con las otras 50 inmunidades que he llevado en este procedimiento. ¿Por qué? Porque yo quería que todo fuese hecho con el mayor tacto y sobre todo con el mayor respeto al reglamento de esta Cámara. Y ahora estamos aquí haciendo cábalas de si van a volver a presentarse esos 3 señores. Lo que tiene que hacer el Parlamento es eliminarles las prebendas que tienen como diputados, como dice la Loreg española.
El qualificava a vostè i també a Toni Comín i a Clara Ponsatí de pallassos i de pàries. Aquestes declaracions poden reforçar el recurs que ara vostès presentaran davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
Deixi'm dir que és bastant sorprenent que en una mateixa formulació aquest senyor digui que és el més garantista de tots mentre ens està qualificant de pallassos i de pàries. El concepte de garantia és una mica discutible. Ens ha sorprès que el Tribunal General no consideri actituds com aquesta o actituds com la del relator del nostre informe, que va presidir un acte de Vox on es va cridar Puigdemont a prisión i ell mateix feia cops a la mà, digui que, bueno, que no s'ha demostrat que això sigui una falta d'imparcialitat. Home, jo vaig qualificar això i ho qualifico com una quina broma és aquesta. Perquè que un senyor que es permet fer aquestes desqualificacions que parteixen d'un prejudici i d'una aversió política manifesta pugui presentar-se com el nostre garant. Francament, algú es posaria les mans? Algú podria, de debò, els oients? Algú creu que s'hi ha d'anar en un jutge que ha de jutjar el seu cas? Vostè creurà que un jutge que fa aquestes declaracions sobre ell el tractarà bé? Li podrà donar garanties? Honestament, no. I això és el que li dèiem al tribunal. Lamentablement, aquest argument ni l'han pràcticament considerat. I ens dol perquè estem parlant de drets fonamentals. No és una cosa qualsevol, la immunitat d'un diputat. És un dret fonamental, el dret a la representació política. Defensem directament més d'un milió de votants, però defensem el conjunt de ciutadans de la Unió Europea des del Tractat de Lisboa. I amb això no es pot fer frivolitat. No pot haver-hi diputats de segona i de primera, en funció de si estàs el grup de no inscrits o el d'inscrits. I a més li vull recordar al senyor Vázquez que gràcies, entre altres coses, a ells, nosaltres no portem 4 anys, portem 3 anys i mig, perquè ens van robar mig any de legislatura. I en aquest mig any de legislatura, que no ens van deixar seure, es van constituir les comissions, els grups parlamentaris, i nosaltres no hi vam poder ser. Que ara la mateixa, una de les persones que més va treballar per evitar la nostra entrada al Parlament, ara se'n rigui que estem al grup de no inscrits, és un sarcasme impropi d'una institució seriosa com és el Parlament Europeu.
Això ajudarà el recurs o no? Declaracions com aquestes ajuden a presentar el recurs?
Ens pensàvem que això ens ajudaria en el recurs que vam presentar al TJ i s'ha vist que no. però nosaltres no perdrem l'esperança perquè tenim raó, de debò, ara segur que ens escolta molta gent que no comparteix les meves idees. Jo li dic que es posi en la nostra pell, que es posi a ell mateix en la situació de que uns drets que ell defensa davant d'una institució, sigui un Parlament, sigui un jutjat, els administra i els ha de garantir una persona que el qualifica de pallasso, que el qualifica de pària i que, a més, el que diu que a més a més se li han de retirar totes les prerrogatives polítiques. De debò, aquesta persona que ens està escoltant creu que això és just? Creu que això es pot defensar?
Ell deia ahir també que ara treballarà perquè es retirin els seus drets com a eurodiputats, és a dir, des del dret a vot fins al dret al sou. Això el preocupa a vostè?
O... Gens ni mica. Entre altres coses, perquè seria interessant veure què passa, perquè què passarà amb les votacions que hem fet fins ara? I aquelles votacions que s'han guanyat per 2 o 3 vots, que n'hi ha hagut, tant en comissió com en el ple. I votacions, a vegades, rellevants, que han canviat el sentit d'una norma, i a vegades amb temes complexos. Què passarà? Anul·laran els nostres vots? Ens hauran de fer tornar els diners que ens han donat, els assistents parlamentaris deixaran de cobrar i haurem de restituir tot això. Aquest senyor confon desitjos amb realitat, no m'estranya, perquè de fet continua liderant un partit que ha desaparegut pràcticament i que fa veure que té una força que no té. Però no, si em demana, si em preocupa, no, em preocupa exactament zero.
Va. És evident que ara comentàvem que hi ha 10 dies... per presentar 10 dies fins que la notificació, a partir del dia que reben la notificació, 2 mesos per fer presentar el recurs i 6 mesos perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea falli. Per tant, 10 dies més 2 mesos més 6 mesos, anem a parar més o menys cap al mes de març, calculo, de l'any que ve. Al juny hi ha eleccions europees. Si vol presentar, president?
Si hagués de prendre la decisió avui, diria que sí. I probablement aquesta sigui la decisió. Queda molt camí encara fins aleshores, però com que vam dir que una de les eines per continuar defensant la nostra posició era poder-ho fer des del cor de les institucions europees, el millor lloc per fer-ho és el Parlament Europeu.
Quan el PP diu que vol introduir una reforma legal que impedeixi presentar-se a les eleccions als pròfugs de la justícia, literalment, que és com el qualifiquen a vostè, té por que això l'impedeixi tornar-se a presentar?
Primer, no, perquè són legislacions que aplicar-les de forma retroactiva crec que hi hauria un petit problema amb l'estat de dret, diguem-ho així, les normes aplicades de forma retroactiva, però sobretot perquè el concepte de pròfug és una mica estrany en aquests moments. Mira, jo fa una setmana vaig ser convocat per la justícia espanyola a comparèixer en un judici com a testimoni, i em van convocar formalment. Em van reconèixer la meva residència belga, perquè em van fer la convocatòria a través de la fiscalia belga que em va demanar que anés amb un jutjat, el de Nivells, que és aquí al costat, a participar en un judici com a testimoni. No només això, sinó que fins i tot vaig poder tenir l'oportunitat de fer de traductor improvisat del senyor jutge, perquè com que s'havien oblidat aquelles coses que té la justícia espanyola, de posar un intèrpret perquè les assistents de la fiscalia belga poguessin entendre si se m'estaven respectant els meus drets o no, i el jutge, doncs, sembla que no parlava el francès, em va demanar molt amablement si jo podia fer, els hi podia explicar la situació en aquelles dues persones representades de la fiscalia belga, i per tant ho vaig fer. Quin fugat més estrany, no? Com podran defensar que jo sóc un fugat si he estat convocat per la pròpia justícia espanyola, he anat allà, he participat en un judici, a més, fins i tot, diguéssim-ho irònicament, he hagut de fer d'intèrpret judicial durant uns minuts. És difícil de justificar, no? És un pròfug molt estrany, aquest.
Si la sentència hagués sigut positiva per vostè, tenia ja la idea de tornar a Catalunya immediatament?
No, perquè el camí del retorn és un camí complex, que és la nostra prioritat, perquè no és... primer, perquè és un acte d'altíssima càrrega política i li volem donar molta significació política. Segona, és complex perquè, malgrat que hi hagués una sentència explícita que ens reconegués la immunitat, fins i tot que digués que aquesta immunitat opera al conjunt dels països de la Unió Europea, i compresa Espanya, jo estic convençut que Espanya no obeiria. No retiraria l'ordre nacional de detenció, perquè el cost de retirar-la seria més gran que el cost de no retirar-la. És a dir, situar-se en situació com Polònia, com Hongria, potser el fan vermellir durant un temps, però al final evita un mal major segons ells, no? I és que l'enemic públic número 1 pugui campar lliure, que és una cosa que estic Vaja, sembla que no ho poden ni tan sols suportar. El Polònia va pagar el temps que va estar sancionada per no complir les sentències del Tribunal de Justícia, crec que eren 1 milió d'euros cada dia, de multa. Això són peanuts per Espanya. No sé si seria aquest l'import o si hi hauria alguna sanció, no ho sé. Però el cost reputacional, fins i tot, de no complir, crec que el preferiríem pagar que no pas el veure'm allà podent actuar lliurement.
T'ha passat en entregar-se?
No, mai. Mai.
Ho descarto.
No, mai. Jo no m'entregaré mai, ni que m'ofereixin que passaré un mes a la presó. Jo no vaig venir aquí per intentar evitar la presó. De fet, he estat a dues presons, una d'Alemanya i una italiana. I no descarto que pugui estar amb alguna altra si les coses van malament. Però jo no he vingut aquí a buscar una solució personal meva. He vingut a treballar per la resolució d'un conflicte polític. I per mi passa al davant això que la meva situació personal.
Com es pot resoldre la situació? És a dir, parlant, dialogant, hi ha alguna manera que el conflicte es pugui resoldre des del punt de vista de la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya?
A veure, tornar o no tornar no resol el conflicte, per entendre'ns. Pot contribuir a la resolució. El més important és canviar el tren de via. Algú va decidir, aquest algú va ser el rei d'Espanya i l'estat profund, que aquest tren s'havia de posar en el carril de la justícia i de la repressió política i la repressió policial. El va treure de la política, que és on els ciutadans l'havien posat, a través dels seus vots. Primera cosa que s'ha de fer és tornar a canviar de via. I no es podrà fer ni amb indults, ni amb reformes legislatives, es fa amb una cosa que es diu amnistia. Quan els estats democràtics volen fer això i realment volen resoldre políticament un conflicte, situen el tren a la via de la política. I avui no hi és. Avui està a la via de la justícia, a la via de la policia, a la via de la repressió.
Veu alguna opció que pugui haver-hi una llei d'amnistia que afavoreixi la seva tornada? Algú li ha parlat d'això?
No, ningú no ha parlat. Jo sí que he parlat de que l'amnistia forma part de la fórmula. És condició necessària, però òbviament no és condició suficient per a la resolució d'un conflicte. Sí que l'amnistia ha de formar part de la forma perquè beneficia tothom. O sigui, molta gent que no és política està sent víctima de la repressió i d'aquesta gent no hi pensa ningú quan fa una reforma o quan fa un pacte amb Madrid, no hi pensen. I nosaltres, jo almenys no faré cap acord que oblidi aquesta gent. L'amnistia els beneficia. Estic fins i tot disposat a acceptar el concepte que vostè abans abocava, el concepte fugat, que una amnistia abraci aquella gent que s'ha entregat o que s'ha presentat voluntària o que el que vulgui, i que exclogui d'alguna forma perquè no ho puguin suportar el fet que em vegin a mi. Això també crec que pot ajudar a resoldre el conflicte. Però ajudarà, no resoldrà. No el resoldrà l'amnistia, el conflicte. El conflicte es resol per dues vies. O en una negociació política d'alt nivell amb l'estat espanyol que reconegui el dret de Catalunya a existir com a nació i, per tant, exercir els seus drets com a nació, començant per l'article 1 del Pacte Internacional pels Drets Civils i Polítics de Nacions Unides que Espanya té signat i ratificat, que és el dret a l'autodeterminació, o es resol gestionant una confrontació amb aquest estat, democràtica, no violenta, però una confrontació.
Ja. Però, clar, perquè hi hagi una amnistia, hi ha d'haver-hi també algun efecte contrari, també, és a dir, què donaria Carles Puigdemont a l'Estat perquè també pogués donar aquesta amnistia?
No és una negociació, això. Això és una condició. És a dir, per poder negociar cal crear condicions. Si l'amnistia no és una negociació, és una voluntat política per poder després posar les condicions on aquesta pregunta tingui sentit. Perquè en una taula de negociació, si és d'igual a igual, que és el que hem demanat sempre alguns de nosaltres, si és a més amb garanties, vol dir que hi ha una tercera part a la taula que fa de relatora, d'observadora, si a més es produeix en terreny neutral, aleshores és quan es pot entrar la lògica de la negociació per arribar a acords.
Però com es pot seure's en una taula a l'Estat per anar d'igual a igual ara en aquests moments?
Ara no hi pot anar. És més, no té incentius per anar-hi. Entre altres coses, perquè des de l'independentisme ens hem encarregat de treure-li els incentius per anar-hi. Li ha sortit molt barat a l'Estat. Ho ha comprat bastant barat, tot això. Cal crear les condicions perquè no li surti barat. Insisteixo, l'amnistia és com està embarassat o no. O hi ha amnistia o no n'hi ha. No es pot negociar. No. I a partir de que tu decideixes que hi ha una amnistia, aleshores pots construir negociació política reconeguent a l'altre el dret. Jo li reconec a l'Estat el dret a voler ser un estat unitari i un estat fins i tot centralista. No ho comparteixo en absolut, però hi té dret. El que volem és que ens reconegui el dret a ser un estat independent.
Això amb PP i Vox serà impossible.
Bueno, el PSOE també. És a dir, el PSOE també és impossible. És a dir, no és un problema de PP i Vox, PSOE, no, és un problema d'Espanya. Quin és el problema que tenim? I li diré en uns termes que li vaig expressar amb una persona d'un país que es dedica, diguéssim, a analitzar conflictes arreu del món. No? I primer va sorprendre i després ho va entendre a la perfecció. Dic, jo no vull negociar amb un govern espanyol. Jo vull negociar amb l'Estat. Perquè el govern, sobretot si és d'esquerres, no mana. És el masover d'una finca que té un propietari, que té sobretot un, que és el rei, que té uns jutges, que té un món econòmic poderosíssim, que té un món mediàtic, que té una església, que té un exèrcit, una policia, etc. Aquest és el deep state, aquest és l'estat que té el poder. De tant en tant li permet a les esquerres governar la finca, però com a masover, quan el masover intenta fer un acord que compromet la propietat, ep, aquí és quan passa la llei del sí és sí, o coses que diuen, ep, això no, aquí no. I fan saber, en aquest masover, que s'ha extralimitat. Per tant, tots els esforços que dediquem a pactar amb el masover coses que afecten la propietat són esforços inútils. S'ha de pactar amb el deep state, s'ha de tractar amb el deep state.
Però algú l'ha trucat, o algú ha parlat amb vostè, des d'Espanya, des de l'Estat, des de Madrid, per negociar?
A veure, jo he rebut visitants, en persona.
Visitants?
Sí, més d'una vegada.
Quin tipus de visitants?
Persones, diguem-ne, persones del PSOE.
Del PSOE?
Sí, persones del PSOE.
Aquí?
A la Casa de la República no, al Parlament Europeu. I no una vegada. Ells sempre han, abans dels indults, durant els indults i després dels indults, la seva proposta sempre és la mateixa. Que jo els he dit la resposta que dic en privat i que dic en públic. No és la meva situació la que arreglarà el conflicte. No cal que em vingueu a presentar solucions felices, que m'entregui i que ja em fareu un indult i que ja em tractareu bé. No busco això. No, això no arregla res.
O sigui, la proposta que li hem fet, president, és entregar-se, passar un temps a la presó i fer un indult.
Sí, això era raonable que ho presoséssim, perquè ho anaven a fer amb els presos polítics i, per tant, era creïble que ho fessin. Però jo no estic disposat a això. Jo no busco un indult. No, ja ho sé, que ara jo, si hagués acceptat això, estaria segurament al carrer. I estaria a Girona, i estaria... Però no he anat a l'exili a fer això. I li vaig dir en públic, i li he dit en privat a tothom, no busco solucions felices per mi. La millor solució feliç és l'acord, és un acord aquest conflicte. Si com a conseqüència d'aquest acord polític podem tornar, fantàstic. Però si per arreglar el conflicte igual nosaltres quedem penjats, cap problema. No és la meva situació personal la que ha de preocupar, ni que ha de ser objecte de cap negociació política.
Vostè proposa alguns incentius a l'hora de fer aquest debat, aquest cara a cara, aquest retrobament, aquesta trobada, aquesta...
L'incentiu principal pel qual es poden crear les condicions que facin possible això és que l'independentisme sigui fort i faci respecte.
Avui encara no fa.
No, ni és fort ni fa respecte. D'això ens n'hem cuidat en part nosaltres, no només, perquè, a veure, també vull recordar per tota aquella gent derrotista que davant tenim un estat que no escatima recursos, insisteixo, ni anar ni en bé per atacar-nos i per eliminar-nos. Per tant, normal que avui siguem menys forts del que no érem un temps, però també hi ha errors nostres aquí. Però fins que no siguem més forts, i en part això passa per l'unitat, i no ens fem respectar, i això en part passa també perquè anem a fer Madrid, nosaltres no crearem condicions per asseure'ns de cara a cara, de tu a tu, en un estat.
Això lliga, d'alguna manera, amb el que ahir suposo que va sorprendre a tothom, i interpreto que també el propi Carles Puigdemont, el que deia, anem a escoltar-ho, Clara Ponsatí, ahir.
Això d'avui és un final d'etapa que hauria de fer rectificar la manera com hem gestionat les expectatives polítiques de les estratègies posteriors al 2017. Ni el govern autonomista de la Generalitat, ni els pactes amb el PSOE poden oferir res a la ciutadania que no sigui la rendició i la renúncia a la catalanitat. Però l'especulació recurrent de que les sentències europees durien el retorn del president Puigdemont tampoc ha obert camí cap a la victòria. Aquesta constant fugida d'estudi s'ha d'acabar. Els catalans es mereixen una altra política, es mereixen sentir la veritat. La persecució judicial de l'independentisme i la persecució política no s'acabarà fins que no siguem lliures, és a dir, fins que no siguem un estat independent. I no hi ha cap acord amb cap partit polític espanyol que cap partit polític espanyol pugui acceptar que no sigui, en el fons, una rendició. Però ficcions. Treballem per alliberar el país i amb el país alliberarem els represaliats. Protegim en lleialtat el president i els consellers exiliats i a tots els que pateixen exili.
Sabia, la veritat, sabia vostè que Clara Ponsatí faria aquestes declaracions?
No. I has preferit saber-ho, perquè a més a més el portava escrit, ella. Per tant, no el va improvisant allà, però no ho sabia.
Està d'acord amb el que diu?
En gran part, no. No estic d'acord ni amb el to, ni en el fons, ni en la forma, ni en el moment. Per tant, es va equivocar, ja està, ningú no és perfecte. No passa res. De fet, a la Clara li hem sempre permès, bé, permès no, perquè nosaltres no tenim el dret de dir el que ha de dir, sempre li hem respectat el dret a dir lliurement el que ella pensa. No és d'ara, això. La Clara sempre ha estat així. Però és evident que ahir no és veritat. Nosaltres, si es referia a nosaltres, no només no hem defugit, sinó que hem confrontat directament. De fet, ella és eurodiputada gràcies a aquesta estratègia. No som eurodiputats simplement per veure que també, sobre com treballem pel canvi climàtic, com treballem per la morositat, etc, sinó sobretot per defensar una posició des d'un lloc on poder-la fer servir, posar-la al servei del procés d'independència. I ella és eurodiputada per aquesta estratègia. No per cap altra raó. Per tant, no té raó en el fons. La forma, crec que l'independentisme necessita bastanta més empatia, també. I l'independentisme es fa gran, i s'ha fet gran, i hem demostrat quina és la fórmula quan travessa el carril central de la societat. No quan va pels racons, no quan va per les vores, que també hi són, i també són importants. Però el moviment, tornant a la resposta a la pregunta anterior, es farà respectar, serà fort si travessa el carril central, que, insisteixo, ja ho ha fet i està en condicions de tornar-ho a fer. A més, ahir era un dia, sobretot pel conseller Comín i per mi mateix, dur. No diré difícil, perquè estàvem preparats per això, però, evidentment, és un dia dur. Reps una notícia que no és la bona, és una notícia dolenta.
Hauria agraït més empatia?
Sí, no només cap als companys d'exili, sinó cap al que representem tots nosaltres. Nosaltres hem explicat a la gent, i és la veritat, que en gran part, una part de la nostra estratègia política passa pels tribunals. I pels tribunals europeus, no pels espanyols. Per què? I podem demostrar-ho fins ara, perquè per això sóc aquí avui, això ha funcionat. Ens han protegit uns drets que a Espanya no ens protegirien mai. I per tant aquí tenim un camí per aconseguir mantenir una posició i segona, importantíssima, sentència 31 de gener, per perimetrar molt bé el terreny de joc de la política. Perquè la sentència dels grups objectivament identificables és petroli. És importantíssima. I això forma part d'aquesta estratègia.
Li va fer saber a Clara Ponsatí que no estava d'acord?
Ella ja sap que no estic d'acord, però jo li hagués fet saber, si ella m'hagués fet saber efectivament el que anava a dir. Però com que em vaig entrar en directe, jo diguéssim, vaig respondre en directe.
Es planteja treure-la de les llistes europees de les pròximes eleccions?
No és un debat quasi obert. Ja li he dit abans que jo, si avui hagués de presentar-me, hagués de dir, ja ho tindria decidit, no sé què passarà d'aquí uns mesos, però és evident que la llista de Junts i Lliures per Europa, que jo vaig encapçalar, que tenia una mirada molt àmplia i molt transversal, molt semblant al que va ser l'esperit de l'1 d'octubre, jo l'intentaré donar, sempre i quan, evidentment, respecti aquesta vocació de servir al corrent central. Si algú vol anar pels marges, té tot el dret del món a anar-hi, però no és compatible amb el projecte de Junts i Lliures per Europa.
Sí, parlant de l'estratègia política que s'està fent en aquests moments, des d'aquí, veure el que passa allà és molt més complicat, perquè la distància és gran. Segurament li hem de més d'una vegada. Escolti'm, allà ja no es parla tant de Carles Puigdemont com es parlava fa 6 anys. Què els diria a tota aquesta gent que diu això? Que en part és veritat.
I em pare és bo que sigui així, perquè aquest és un conflicte polític, no de persones. Es parli de Puigdemont, deu ser que es deu parlar d'algú altre, perquè sempre es parla d'algú. En part també és lògic, ha passat el temps, i en part també és també lògic pel fet que jo mateix he decidit, durant els últims anys, de baixar la meva exposició mediàtica. I és normal té com a conseqüència que se'n parli menys. No, a mi particularment no em preocupa gens, perquè ho vaig dir, ho he escrit, el meu no és un combat del curt i del mitjà termini, és un combat del llarg termini.
Però s'ha sentit sol, president, tot aquest temps?
Mai. Honestament, mai. Puc sentir sol políticament?
Políticament, políticament, em refereixo.
Sí, més sol que abans, perquè alguns dels companys de camí pues, han anat desertant o han anat abandonant.
Esquerra?
No voldria assenyalar ningú perquè no ho dic amb ànims de retret, i si puc ser comprensible, però en canvi vull posar en valor tota la gent que avui, ahir, la setmana passada, aquest cap de setmana, expliciten físicament el seu suport. No es pot imaginar els grups que rebem en el Parlament Europeu, de gent en els que sortegem aquestes visites al Parlament Europeu a través de l'oficina parlamentària, la gent, l'escalf que està donant 5 anys i mig després. Uh-huh. Impressionant. Per tant, mai Déu me'n guarda sentir-me sol. M'hauria agradat anar més acompanyat políticament. I efectivament, Esquerra no comparteix l'estratègia que nosaltres defensem, va decidir fer la seva, crec que ara ja podem veure els resultats d'una cosa i de l'altra, i no perdo mai l'esperança de que tornem a tenir aquest ingredient essencial per a la nostra fortalesa, que és la unitat.
Esquerra representava, s'ha dit sempre, l'independentisme pragmàtic i, en canvi, a Junts, l'independentisme partidari de la confrontació. Cap on ha d'anar l'independentisme ara?
És que allò més pragmàtic avui és la confrontació, perquè el que ha estat...
Quan parla de confrontació, per explicar-ho a la gent, què vol dir exactament?
Vol dir que nosaltres no podem posar les coses fàcil a l'estat espanyol a canvi de 4 molles que, a més, no es compliran. Vol dir que si s'ha de posar en dificultats l'estat, se li posa. Vol dir que si han de fer com l'abril del 2019, crec que va ser, que ho forcem que es tornin a convocar eleccions, doncs ho hem de fer, hem de mantenir la posició.
Per tant, en les pròximes eleccions del 23 de juliol, si Junts per Catalunya és decisiva... Junts per Catalunya no donarà suport al grup d'esquerres a canvi de res.
No, és que no donen suport ni el senyor Feijó, ni el senyor Pedro Sánchez, de debò.
No donaran suport, eh?
A veure, algú pot confiar en la paraula de Pedro Sánchez 4 anys després? Sincerament, ho pregunto també a l'audiència, inclosos aquells que no comparteixen les meves idees. Vostè compraria un cotxe de segona mà al senyor Pedro Sánchez? Un senyor que te promet unes inversions a canvi del que sigui, bla, 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 que després té la cara de no complir-les i a sobre gallejar de que ha fet més per Catalunya que ningú, de debò, que 4 anys després algú pot confiar en la paraula d'aquest senyor, s'ha de ser més ell per tornar-ho a fer.
I a dir que Pedro Sánchez ha donat uns indults que realment han fet que molta de la gent que estigui a la presó ni torni. S'ha donat uns indults, aquest senyor.
Sí, 9 o 12 persones, d'acord. Però aquí s'acaba. O sigui, tot el que ha donat és això. O sigui, què ha resolt políticament en relació a Catalunya? De debò que... És poquíssim. O és res per la resolució del conflicte polític. Els trens van millor avui a Catalunya o no que abans dels indults? Van pitjor. La inversió a Catalunya avui creix o és menor? És menor. És menor. L'autogovern de Catalunya avui està millor o està pitjor? La llengua catalana avui està millor? Està pitjor? Es parla català a Europa? No es parla. Per tant, si hem de parlar en termes de balanç, el balanç és catastròfic del senyor Pedro Sánchez. Catastròfic. I per tant, tant se val el senyor Pedro Sánchez com el senyor Feijó. La realitat serà la mateixa.
Però la realitat és que el socialisme està pujant a Catalunya d'una manera contundent, clara a totes les enquestes, i la realitat és la que és. Per què?
En part perquè... Torno a la...
Per culpa de l'independentisme?
La nostra feblesa, la nostra divisió interna, la nostra falta de concreció d'una estratègia compartida, que no vol dir que no n'hi hagi, però que sigui compartida, és a dir, aquesta falta de fortalesa desorienta molta gent, desanima molta gent i desmobilitza molta gent. En part hi ha gent de l'independentisme que busca la desmobilització perquè la mobilització fa nosa, perquè la pressió del carrer fa nosa. No és la meva opinió. En part per això, i en l'altra part perquè l'enginyeria narrativa del PSOE li funciona molt bé. És un partit que pot obtenir els vots d'una part de l'independentisme dient fent por que ve la dreta, i pot obtenir els vots de la dreta dient que ve l'independentisme. és capaç de fer les dues coses i que no li passi factura.
Per vostè, però, un govern del PP més Vox és igual que un govern del PSOE més Sumar, tenint en compte que el govern del PSOE en Podem ha aconseguit també derogar el delicte de sedició, canviar-lo, que evidentment també això l'afectaria en positiu.
Però insisteixo, el delicte de sedició afecta a poquíssimes persones. Poquíssimes. No afecta cap dels que està sent amenaçat d'anar a presó per participar en el tall d'una carretera o d'una via de tren. No afecta. L'evolució d'aquest delicte, que evidentment Espanya havia de fer, li suma més en Espanya perquè era impossible presentar a qualsevol jutge europeu una extradició basada en el delicte de sedició, perquè la primera pregunta que et feien, això de quin segle és això? Perquè segle XIX, bàsicament. Per tant, en canvi, en termes... Jo li posaré un exemple que va ser molt i molt i molt i molt celebrat en compareixences solemnes, el català a Europa. Tota aquesta història de que el català es podrà parlar al Parlament Europeu, sap què ha passat al final? Que res. Bla, bla, bla. Jo, miri, prefereixo que em parlin clar. Perquè el PSOE obté el benefici de la bona gent que se'ls creu i després no ho fa. I, en canvi, el PP no hi ha risc que te'ls creguis. No faran res pel català. Si poden, l'eliminaran. Però l'efecte serà el mateix, al final. Uns amb anestèsia i els altres sense anestèsia. Però no m'interessa, ja, aquest debat. M'interessa que Catalunya pugui tenir els recursos per poder decidir qüestions crítiques.
Per tant, ja posats a fer, per vostès, millor un govern en PP i Vox perquè almenys van de cara? M'està dient això?
Jo prefereixo que tothom vagi de cara, sigui el govern del PP, sigui el govern del PSOE, que vagin de cara, que no ens enganyin. Uh-huh. I crec que en aquest sentit nosaltres no els hem d'ajudar que ens enganyin. Uh-huh. Ja està, dir-ho clarament, no volem ser enganyats. No ens podem creure que hi haurà un govern espanyol que complirà els pressupostos. Primer, m'ho demostri. Si hi ha un govern espanyol que ens demostra que ha complert allò que ha invertit, ep, ja ha començat a guanyar credibilitat. Si hi ha un govern espanyol que pels fets demostra allò que ha pactat, ja ens podem entendre.
Però és vostè, abans parlava, per exemple, de la gent que ha vingut aquí del PSOE al Parlament Europeu per oferir-li la possibilitat d'un indult per tirar endavant aquesta relació. Vostè és conscient que el PP farà servir aquesta revelació que ha fet avui per carregar contra el PSOE en aquesta pròxima campanya electoral de la qual parlaven? Perquè, clar, que li oferissin ja un indult és munició per la dreta.
Bueno, en el context dels indults van dir que evidentment es podia parlar d'això, és a dir, no van dir, vinc a fer-te l'indult, van dir, escolta, ja ho veus que va així. Dit això no és nou, jo ho vaig publicar en un escrit un dia que va ocupar bastant de temps durant algunes setmanes la discussió de sobre qui era el senyor X que em va venir a veure. Li estic dient el que ja he dit, de fet no he dit res de nou.
Escolti'm, pel que està dient, la gent ha d'anar a votar el dia 23 de juliol? O és partidari, com hi ha un sector de l'independentisme que diu que la millor manera és no anar a votar?
Jo no he vist mai els efectes, els beneficis, el camí a la independència a través de l'abstenció no el veig, sincerament. I més, jo, per desgràcia, seré abstencionista, per desgràcia. Jo, que no puc votar, voldria votar. La gent, alguna gent que pot votar diu que no vol votar. Jo, francament, no ho entenc. No entenc l'utilitat d'això, perquè aquí sí que hi ha una gran especulació sobre quins efectes pot causar l'abstenció. Hi ha unes expectatives enormes, no? Ara parlàvem de generar expectatives. Doncs miri, hi ha gent que ha generat unes expectatives enormes sobre el que pot provocar l'abstenció en els partits independentistes. Sincerament, la meva opció personal sempre ha estat el combat. Jo no he abandonat mai cap trinxera. Fins i tot a l'Estatut de Catalunya jo vaig votar en blanc. Però jo no estava d'acord amb el pacte, no estava d'acord amb la retallada que va haver-hi, amb el ribot del senyor Alfonso Guerra, però jo volia anar a votar i vaig votar en blanc en aquell moment. Jo no estic d'acord que en un moment que la gent li costarà molt anar a votar, perquè és el juliol, caram, la gent no, ja tenia plans fets, a més, la política no està donant bones notícies, ja li costarà molt sortir del sofà, si a sobre el convides a quedar-se, no em sembla, una mica poc coratjós això, el intentar aprofitar. Crec que en un moment com aquests hem de mobilitzar. Cadascú faci el que vulgui, que voti el que vulgui, que posi la papereta que vulgui. No estic dient ara que hagi d'anar a votar aquest o l'hagi de votar l'altre. Però per mi, si dèiem abans que trobàvem a faltar fortalesa, si dèiem abans que trobàvem a faltar unitat, aquest és el moment per demostrar-ho. Nosaltres havíem dit, jo havia dit sempre que si la unitat no la fan els partits, que la facin els votants i que envien missatges. Dubto molt que es pugui destriar el gra de la palla d'una abstenció. Jo mateix seré abstencionista, per desgràcia, però jo no vull que el meu vot el comptin ni el facin servir per especular sobre un sentit polític de l'abstenció. No ho vull i no ho acceptaré. I si cal realment mesurar el grau de descontentament, que ho facin per altres canals que reforcin la participació democràtica. A mi em va encantar molt fa 4 anys, quan les eleccions europees, el diferencial de participació de Catalunya va ser netament superior al d'Espanya. I creien que va ser una notícia destacada, diguéssim, la bombolla europea, perquè va ser una de les regions més participatives de tot el continent europeu. A mi m'agraden aquests senyals, perquè aquests senyals ens enforteixen i ens donen molta més credibilitat.
Després del 2017 és evident que l'independentisme s'ha fraccionat, cadascú ho veu a la seva manera, i hi ha fins i tot qui planteja... Clara Ponsatí es parlava de que podria liderar una mena de llista cívica de cara a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya. Vostè estaria a favor d'una llista cívica?
A veure, si com a llista cívica s'entén una llista despolititzada, no hi estic d'acord, perquè el primer que farà la llista cívica és fer política. I no podem confondre la gent ni portar la gent al debat sobre política caca a societat civil maca. No. La política és una conseqüència de la societat civil i quan ha anat junta hem fet coses meravelloses. El que hem de tornar és recosir política i societat, i aquí tenim feina tots. Voler fer política sense la societat és un greu error, però voler fer societat civil sense la política també és un greu error, perquè tot va interconnectat. A mi m'agradaria que en lloc de parlar de quartes o cinc o sisens espais m'estiguessin parlant d'un. Aquesta és la meva dèria. Ja ho sé que ara això no és gaire popular, però la meva dèria és aquesta.
Quan fa que no parla Muriel Junqueras?
Fa bastant de temps.
Bastant de temps, què vol dir, més o menys?
Ara no li podria quantificar.